Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, en Pasqual Dosó i en Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Avui estem al complet, els habituals de dilluns, i voldria parlar amb vostès del Mobile World Congress, que malgrat que té lloc a Barcelona, a Sant Cugat també té les seves conseqüències. Per exemple, la primera, 6 empreses de la nostra ciutat participen des d'avui al Congrés i Sant Cugat d'aquesta manera és la ciutat del Vallès que més companyies aporta en aquesta cita de la telefonia mòbil. Per exemple, tenim les empreses InnoQuant, Efilogics, Firma Professional, Micuts, Isoco i Onesis. També, una altra de les conseqüències d'aquest Mobile World Congress. Els hotels de Sant Cugat estan plens a vessar aquesta setmana i, a més, els taxis, el col·lectiu de taxistes de Sant Cugat, també es veu beneficiat per la visita dels congressistes. En només 4 dies, els taxistes veuen incrementat fins a un 20% el nombre de clients. La majoria són aquestes persones que estan aquí a Sant Cugat als hotels i que necessiten anar al Congrés i que agafen un taxi aquí a Sant Cugat i se'n van cap allà. I també en altres ocasions són els mateixos taxistes de Sant Cugat qui baixa a Barcelona i el recull. Dit això, no sé si són especialistes en noves tecnologies i en coses de telefonia mòbil, però no sé quina opinió els mereix que Barcelona es converteixi en aquesta mena de capital de la telefonia mòbil.
Home, que, perdó, que Barcelona es converteixi en capital de qualsevol cosa, a mi em sembla absolutament important, i de fet...
I perdona, només un incís, un parèntesis, Maria. Ja que capital de qualsevol cosa, volries afegir i també d'un estat?
Ja, però centrem-nos en el Mobile World Congress, després ja parlarem de...
Jo he dit capital de qualsevol cosa. A veure, em sembla important, vaig veure per la televisió precisament que hi havia hotels d'aquí Sant Cugat que vaig reconèixer, que vaig reconèixer que hi eren, per la qual cosa me'n vaig alegrar molt. Bé, penso que és el 10 vegades que venen a Barcelona, em sembla que van començar el 2003.
Ara miro exactament la data.
Jo diria que és la tercera o quarta. Tercera.
Bueno, primer estava a Cans, o abans de Barcelona estava a Cans, i es va traslladar.
Es va traslladar. Jo crec que fa més anys, però ara exactament no voldria dir una cosa per una altra. De totes maneres, bé, me n'alegro, penso que és molt important. Ara, és una tecnologia que jo he de confessar que no hi entenc absolutament res. Per tant, penso que deu ser molt important, penso que té un ressò internacional important, penso que això ajuda a Barcelona, a Catalunya, a Narcís i a Espanya també a tirar endavant. I bueno, me n'alegro molt.
Més opinions.
Jo crec que, evidentment, jo tampoc no entenc res, però no entenc res, entre d'altres coses, no perquè tingui 74 anys, sinó perquè és una tecnologia tan canviant que jo crec que cada bueno, estan mirant a veure quins models són, i el que feien fa 2 anys allò ja és molt antic, i això és de primera generació, i això és de no sé què. Això per una banda. D'altra banda, crec que bueno, Barcelona és un aparador, un aparador molt important. Crec que ara que Catalunya està en mans internacionalitzada se'n pot donar compte ben bé la gent de què és i de l'agilitat que tenen. Crec que hi ha 75.000 congressistes, que jo no sé on poden posar, no ho posar, quines conferències deuen donar perquè hi vagin tota aquesta gent i càpiguin. Si no ho fan al Camp Nou, jo ho veig molt difícil de...
No dones idees, eh?
No, i que es deixaran, diu que es deixaran 365 milions de pessetes, d'euros, si no recordo malament. Totes aquestes iniciatives, benvingudes siguin. I després suposo, Pep, que tindrem una oportunitat per parlar una mica dels discursos que es varen fer.
Sí, i tant, quan vulgueu.
Però jo també...
Digues, i tant.
Per més que afegir-me al fet que això és una bona notícia, una gran notícia, de més, un sector punter amb molta tecnologia, jo penso que tampoc no cal que ho entenguem i siguem experts. No. Només amb ser usuaris d'ells, d'aquesta, crec que és,
ja
és
molt.
Un gran què, no?
Hem fet un canvi de micro.
I bé, aleshores, el fet de que vinguin tantíssimes persones té un efecte immediat, no?, en quant a ocupació hotelera, restauració, tot són serveis, però a més té un efecte, diguem-li, d'altaveu cap a l'exterior, donant a ensenyar la nostra ciutat, que bueno, és una de les més estimades per la classe empresarial, per venir-se a ubicar, no?, per comoditat, per moltes coses.
A mi el que em sorprèn que els grans avanços de la telefonia, d'alguns aparells o així, no es presenten quasi mai en aquest congrés de Barcelona. S'han presentat uns mesos abans, els grans, per exemple, el Job o el Microsoft o tota aquesta gent, presenten les grans novetats i tecnologies avançades no en aquest congrés, sinó que les presenten abans o després. Ho separen, això no ho entenc. Però tota la resta de que és l'impacte a Barcelona i l'impacte que pot tenir la marca Barcelona, menys la marca Catalunya, però la marca Barcelona, doncs això, esclar, és omple de goig a tots.
Jo no ho tinc entès així, eh? Per exemple, la marca xinesa Huawei, penso, es diu...
No, però les grans marques, Microsoft, tot això, sempre ho han presentat tots, el Google...
Però, de les grans marques t'ho espera't, eh? Perquè sí. Aquestes marques que surten xines tiben i de seguida es posen a primer nivell, eh? I aquesta, des de l'ho, està...
Jo, el poc que sé d'aquest congrés, però tinc un nebot que des del primer dia hi participa, i em sembla que estan treballant més en tema aplicacions i desenvolupament d'aplicacions.
Sí. Més que el
dispositiu en si, no?
Sí. Estàs parlant, no?, d'augmentar la velocitat per al sistema 3G 10 vegades més del que tenim ara.
Jo parlo del 5, ja, del 5G.
No, aquí em perdo jo.
Jo el que...
Sí, és per descarregar ràpidament. Ara està a Amèrica és el 4, ja.
És molt.
I a Sant Cugat podem estar contents que tinguem 6 empreses santcugatenques, no? Precisament en una època que les coses...
No tinc ni idea que hi hagi 4 empreses.
Sí, 6 empreses.
Verdament, a mi m'ha superat això. Ni la tecnologia aquesta
m'ha superat. No són empreses, a veure, tot sigui dit, no són empreses amb molta plantilla, però són petites empreses que s'especialitzen en algun aspecte concret.
WhatsApp té 50.
Sí, no, ho sé, ho sé.
Exacte, i mira el que va...
Mira, per exemple, una d'elles es diu Firma Professional i s'encarrega de tirar endavant processos de signatura electrònica i de certificació digital. Ara que representa que s'impulsa tot aquest procés d'evitar que tot hagi de desplaçar per segons quins tràmits, doncs hi ha empreses que veuen un forat de mercat aquí
no,
i es fa un
també catalana, aquella que està introduïda als Estats Units per les eleccions i que ara es pensa en les eleccions catalanes, la possibilitat que es faci informàticament... Bueno, no sé si no sé d'aquell lloc exactament, però això també suposo que... Bueno, tota la tecnologia...
Sí, persona, si em permets, l'única experiència personal que tinc amb això va ser que quan estava de regidor de no sé què, d'empreses o coses d'aquest tipus, i vaig anar a visitar Isoco, que és una d'aquestes,
sí,
que em dius tu.
Exacte.
Que d'allò, bueno, anunciant la visita, el senyor tinent d'alcalde vindrà a fer no sé què, no sé quan. Va, vaig anar a Isoco, em sembla que devia haver 6 o 8 persones, no n'hi havia gaires més, però a més, allò que ja no sé si em van fer esperar o no em van fer esperar, però vull dir que jo anava amb el traje, corbata i tot bé. Bueno, allò era absolutament informal, amb una taula d'aquestes que semblava de taulell, una mica més alta de lo normal. Allà el director anava, bueno, el gerent o el soci anava amb una samarreta negra sense coll ni res, amb texans. Vull dir, és allò que em va cridar l'atenció. Bueno, i és una empresa que a més al cap de 2 anys hi havia pujat una barbaritat. O sigui, és que amb una informalitat que a mi em va sobtar, jo pensava que era d'allò...
Bueno, a Silicon Valley és en garatxos o altres vegades que es fan.
Amb una informalitat increïble. I vaig dir, carai, quins dies.
El perfil de tipus de persones, no? Sí, sí. Altament tècniques, però molt creatives. Però... Molt creatives. Aleshores, clar, sembla que no lliga per res amb un aspecte totalment formal.
Exacte.
Però això us passa amb aquest tipus d'empreses, però aneu als estudis d'arquitectura que hi ha al Raval, per exemple. Ja. És exactament el mateix. Molta tecnologia i els tios treballant de qualsevol manera.
Es veu que la corbata tan cosseta les idees.
Però mira, Isoco, que està a SD Creàpolis, a la seva web diu que té de clients Abertis, Eroski, Torres, el grup de vins, Zurich. Coi, Déu-n'hi-do. N'he dit unes quantes, les primeres que he vist ara. I Bank Inter, Mafre, vaja, DKB, La Caixa, amb coses concretes, no vol dir que sigui l'única proveïdora.
Agafen, exacte, anava a dir coses concretes de cada una d'aquestes, no t'agafen tot el programa.
No, hi eren unes persones magnífiques, però em va cridar l'atenció que des del classicisme, per dir-ho així, que jo anava...
El creador de Facebook i tot això, sempre en xandre.
Un tio que li diu poma a un ordinador, perquè l'Apple ja m'explicaràs tu.
Però... Bueno, perquè no sé, a Nova York també diu la poma, no?
La gran poma.
La gran poma.
Molt bé.
I taxis i hotels, una altra de les coses que a mi em va sorprendre quan estàvem elaborant aquests dies el reportatge, és que els hotels de Sant Cugat, que pot fer-te l'efecte que no s'omplen, entre setmana tenen unes dades d'ocupació de les habitacions molt elevat.
Per això el mobile,
no només per això, sinó en general, però amb el Mobile World Congress s'omple.
I no sé si heu estudiat els apart hotels, que també, cada vegada n'hi ha més.
Sí, sí, sí. Per exemple, trobar-se que els hotels de Sant Cugat poden tenir doncs, ocupacions del 70-80% entre setmana, sobretot a molta gent que ve de fora a, sí, sí, doncs a treballar uns dies concrets a alguna empresa o a instal·lar alguna cosa o algun directiu que té una sèrie de visites i se situa a Sant Cugat doncs per quedar a alguns polígons propers a Sant Cugat i no li compensa anar a Barcelona. Vull dir que ja no és potser un sector que no el tenim molt visualitzat a Sant Cugat. Hi ha
anuncis per a la gent privada de posar a disposició habitacions i coses d'aquest tipus també. Jo he rebut, m'han embustiat la possibilitat de posar en disposició del Congrés pues, habitacions.
Dels discursos alguna cosa? Pasqual, què volies dir?
El discurs del príncep.
Bueno, van tenir príncep i president.
Príncep i president. Jo em van semblar uns discursos... Bueno, primera cosa, el ser poliglota jo penso que a mi m'agrada molt que el nostre president doncs, pugui parlar l'anglès i el que sigui. I el príncep Felip que parli català. Home, el príncep de Girona. Però que el príncep Felip parli català també em sembla molt bé.
I de Montblanc, parlar... i de Montblanc. No ho veus, però la gent de Tarragona se'n podrà.
Deu saber, a més, suposo també el grec. Jo no sé quin és que els és d'allò, però fa goig veure que la gent doncs, se sap expressar en diverses llengües. El discurs també em sembla molt prudent. Jo crec que al final el nostre president va dir el que tenia de dir, però ho va dir d'una forma prudent. Va dir Catalunya és una nació molt antiga, no es va ficar si era la més antiga d'Europa o no, com ens vol fer creure el García Margallo, i que tenim la nostra i que hem sabut conservar durant tot aquest temps doncs, la llengua, els costums, etc etc. I també el príncep Felip tampoc no es va ficar amb pedres al fetge perquè va dir que realment la conjunció de les administracions o la col·laboració entre administracions doncs podia donar bons resultats. Jo crec que els discursos van ser molt prudents i a mi em sembla bé, encara que em semblaria encara millor que la visita del príncep l'aprofités per dir, tota vegada que el seu pare és el cap de l'exèrcit, que cap solució tenia que ser violenta. Crec que es podria dir, escolti, la democràcia no admet la violència, però espero que alguna cosa ens pugui deixar anar en aquests tres dies que estarà aquí.
Doncs a mi em hauria agradat que ni un ni els altres haguessin introduït un tema polític en un tema és eminentment econòmic i comercial. La veritat és aquesta, vull dir, allà el que es tractava és de... O sigui, a la gent de fora, que el cinema escalfa el cap. Que el cinema escalfa el cap, que si uns volen ser independentistes, que es volen separar i els altres no i tal, per favor, deixa'ls en pau. Vull dir, centrem-nos amb el motiu per al qual es fa... aquell sopar, no?, que és per donar la benvinguda a totes aquestes persones.
El que passa que jo crec que per la tele ens van passar una part del discurs, la part del discurs que convenia que escoltés la gent que mira la tele.
Jo en vaig veure diversos,
Però sempre talls. Repeteixen els talls aquests.
Vale. Vaig veure diversos.
No, com que no hi, almenys jo no hi era, no sé quin discurs.
Ara, de totes maneres, jo el que dius Lourdes és veritat. Que sembla que la qüestió, si era una cosa tecnològica, no diguessin, però sempre tothom aprofita, o els el Rajoy, a tots els presidents de caps d'estat, que quan fan una conferència de G20, que és una qüestió econòmica, o el que sigui, aprofiten per deixar anar la seva.
Jo personalment ho trobo malament.
Bueno, deixar anar la seva. Ara, a mi hi ha una pregunta que deixo en l'aire, si potser no se va contestar. És, a qui representa, quin estatus té el príncep per on ve aquí? A qui representa el cap d'estat? No hi havia la delegació del cap d'estat.
Sí?
No. No el va delegar amb ell, perquè ell, o sigui, ell no el nomenava.
Hi havia la delegada darrere seu.
Hi havia la delegada del govern, això sí.
Em recordo el Vallverdú.
La delegada del govern, però és que ja no hi ha estatus d'aquest país, del príncep hereu. I a qui representa? Amb ell mateix? Representa la corona? A qui representava? Com parla en nom de qui? I això és una falla de que no hi ha una llei de la monarquia o un reglament que reguli que tot això.
No,
perquè m'expliqueu a qui representa el
príncep. Jo penso que està claríssim que el rei va com a delegat del seu pare.
No, de cap manera.
Jo estic
convençut. Jo ho veig així.
Bueno, a mi m'és igual que vagi com vulgui.
Exacte.
I...
Em va sorprendre això.
Jo crec que li queden pocs anys de vida.
La subdelegada del govern.
Pocs anys de vida política.
la subdelegada del govern és la Maria de los Llanos de Luna, com que el príncep...
No, és la delegada.
La delegada. No, no van abolir la delegació.
No, a Tarragona i a Lleida són subdelegats, però a Barcelona és delegada.
Doncs com que el príncep és tan alt i ella havia quedat darrere, anava, no sé si ho veu veure, que sí.
Anava traient la bandereta.
És ridícul. Anava traient el cap per una banda i anava traient el cap per l'altra.
Fa sempre.
Ah, sí?
Saps? Nosaltres teníem un polític en el nostre partit, el PSC, que es deia Vallverdú, sí, que havia sigut... bueno, és igual que havia sigut...
Que són d'aquests capaços de sortir totes les fotos.
No. El que dèiem nosaltres mateixos a dintre del Consell Nacional és que sortia al balcó de la Diputació quan sabia que passava el satèl·lit perquè li fes una fotografia.
Sí,
perquè era impressionant. Doncs pues aquesta senyora sempre me'l recorda. És una cosa impressionant.
Ja m'hi fixaré,
no m'hi havia fixat. L'altre dia sí. Ja era escandalós.
Per cert, que tenim els primers problemes en transport públic ara per arribar a la fira del Mobile World Congress per protestes de la campanya Stop Pujades del Transport. En aquest cas, aturades a Ferrocarrils de la Generalitat per anar a Plaça Espanya.
Això és el, jo no ho he d'entendre, perquè...
Limito a explicar-ho, eh?
Vull sí, dir que... sí, però una cosa, diguem-ne...
Perdona, ja ha estat restablert, mira, per
parlar. Me n'alegro moltíssim.
No, de totes maneres, tampoc és un passeig anar a peu des de Plaça Catalunya a Plaça Espanya, eh?
Bueno, van a treballar, doncs pues, la veritat és que no sé si tenen tantes ganes de passejar a les 8 del matí.
Hi ha moltes coses, molts mitjans.
La gent que és de fora, veuràs.
Camina més que nosaltres la gent de fora, eh? Si només estan a Nova York,
veuràs
com camina la gent.
Quan vas a treballar, vas per feina. Aleshores no estàs per dir de turisme. Una cosa és anar de turisme i l'altra de passejar.
En cap país del món es camina tan poc com aquí per anar a treballar.
De totes maneres, jo que crec que vol dir Lourdes, i amb això no estic molt discrepant d'ella, és que aprofitar una cosa mundial per a fer la vaga. La vaga és un problema...
Però és que fa temps que s'està fent aquesta vaga.
Sí, però jo penso que la vaga és un dret, i naturalment ha de ser-ho, un dret que tenen els treballadors per reclamar els seus drets laborals a l'empresa.
Però no és
una vaga, això. Però han d'evitar fer el mal...
Són els usuaris que estan parant els transports.
No, aquest cas era vaga de transport.
No, són els usuaris que es queixen de l'increment dels preus que hem patit.
És igual, aquesta gent, diguem-ne, els organitza, perquè sempre hi ha una persona, és líder en aquests grups.
Més que una persona, si una persona sola no pot.
Doncs els hi ha d'explicar que no és el millor moment agafar un acte d'aquest que després té un ressò a nivell internacional per donar aquestes imatges. En el fons ens estem tirant pedres. Vull dir,
això fan també a Brasil amb el campionat del món.
I què és el que veiem
quan fan
les Olimpíades?
Jo diria que el Brasil és una mica més exagerat amb el tema dels estadis, que si analitzes el que s'està fent amb els estadis al Brasil,
home, no té res a veure.
Que hi hagi ciutats que tenen a l'equip a segona o tercera divisió i que els hi fan un estadi de 70.000 o 80.000 persones que el faran servir durant 15 dies o 3 setmanes i que després no saben què en faran,
home, Déu-n'hi-do.
No, això sí, però diguem-ne, la gent del carrer...
Això ha passat a Sochi.
Això a Natau, vull dir, al nord-est del país.
Està passant a les Olimpíades Olímpiques, als Jocs Olímpics de Rússia, que s'han invertit allà 40.000 milions d'euros a major glòria i honra del Putin, res més.
No, però aquestes persones que parlaven de Barcelona, per exemple, jo, si van totes elles ordenadetes i tal, i es manifesten en un lloc totes aglomerades amb unes pancartes, i fan el mateix ressò sense interrompre el funcionament normal, també els veuen i en canvi doncs es veuen manifestants civilitzats. Quan tu et perjudiques a tu mateix, doncs francament doncs demostra una falta de coneixement.
Home, les interrupcions fa més de 15 dies jo crec que s'estan fent, sobretot a universitats, aquí a Bellaterra cada 2x3 estan interrompint i no han sortit massa els mitjans de comunicació.
Però escolta, em van interrompre la tarda a la ronda.
Perquè no sortien els mitjans de comunicació
però la ronda, la gent que va per la ronda va treballar i va fer coses i no tenen per què interrompre la ronda, per més que protestin. Que parin el metro i que parin tot el que sigui del transport públic. Però esclar, l'Ajuntament els va dir que els multarien i se'n van a la ronda i la gent que va allà a la ronda és per treballar o per circular.
Aviam, el concepte de manifestar-se no és perjudicar a l'altre ciutadà. El concepte de manifestar-se i tenen tot el dret, doncs és exactament el que diu la paraula, ensenyar una protesta d'algú i no interrompre el funcionament de la ciutat.
A Ucrània els manifestants han aconseguit més coses, eh?
No comparem les coses. Jo penso que no es pot comparar la situació d'Ucrània, on s'està veient...
Bueno, no sé quina era la situació d'Ucrània, la veritat.
Bueno, pues va. Falta veure tot el tema de Rússia,
sí,
allà,
sabem
home,
perfectament que la part, una part que el cap d'estat volia l'acord amb Rússia i els altres volien
bueno,
la part...
El cap d'estat que tenia una casa amb un camp de golf a dintre
exacte.
Casa
sí, però no és això, això és l'anecdòtic.
No, no, em sembla que això no era l'anecdòtic, no. Perquè almenys jo he sentit les declaracions d'alguns ciutadans.
L'origen va ser que sí. la part de Ponent volia l'acord amb Europa i els altres volien l'acord amb Rússia.
És un tema geoestratègic per la seva ubicació, on està
situat. I el que fa por és que es puguin dividir aquesta gent.
Ara... Per què?
Podria haver una divisió del país entre Rússia i Ucraïna.
I també, si Catalunya és independent,
no,
una
però,
divisió del país, no?
No, estratègicament sí. Allò és més peliagut.
Sí, però allà tenen petroli i nosaltres no, eh?
No, petroli no, Ucraïna no.
I gas. Passa el gas.
Aquí també passen el 70% de les exportacions espanyoles.
Que és tan fàcil com tancar l'aixeta del gas des de Rússia i generar
sí.
Un problema a molta
Europa.
Gent, eh?
Europa.
Sí, sí, a Europa i els pobres
ja
que pateixen fred.
No? Pujant,
sí, sí, sí.
Pujant els preus, primera... Crec
no,
que
però que a Europa em sembla que ve per Colònia, ve per més al nord el producte.
Bé, algun comentari més de les protestes, Mobile World Congress, taxis, hotels, no?
Jo estic contenta
digues.
Per un tema, i és que avui em sembla que jutgen el Millet i
ah,
el Turi.
Sí, però el postre, no? Per què no està a la presó, aquest senyor? Vull dir, ell és confés. Vull dir,
sí,
ja
sí,
sabem
no, no,
que és
confés. Ell ho ha dit.
Per tant, ja
no
podria estar...
No per l'hotel, eh?
No hi ha sentència.
No, però és igual. Per altres temes, ell s'ha confessat. Per tant, segur... que tindrà alguna pena de presó.
Sí.
Vale. Pues que la comenci a omplir, o estan esperant que tingui un infart i el senyor ja no hi sigui.
Però qui ha de dir si és culpable o no és el jutge, no?
No, però si
és que la presó preventiva és molt clara. Només pot ser per algunes raons. Una, que puguin destruir, proves,
i
ell les tenen totes, segon, que pugui marxar a l'estranger, i
les influències
no,
que puguin tenir
amb el risc de fuga i...
I que parli més del compte.
No, això no.
Aviam.
Per tant, aquestes, si no hi ha aquestes dues causes, el jutge no pot posar a la presó.
Aquest senyor és confés, vol dir, clar, si dius, no, jo hi he assassinat, pare, pues, tu ho has dit i no hi ha perill de marxa i se't deixarem pel carrer fins que et jutgem. No, home, no, doncs pues ja comença a omplir la sentència.
A part del Millet i el Montull, em sembla que també jutgen avui el senyor Valderrama.
I el García Bragado.
Sí, home, espera't, ja vindrà. El senyor Valderrama, que és un empresari de molt, molt potent del Baix Llobregat, que té, per cert, una cava de vins i caves molt, molt interessant, molt bo, i el García Bragado, que havia sigut secretari de l'entitat local descentralitzada de Vall d'Oreix.
Sí.
Per tant, a veure, això pot portar una certa... una certa importància local, no?
Jo crec que sí, el García Bragado, a més, no sé, però va estar també a l'Ajuntament, o estava a l'Ajuntament?
Oi, l'Ajuntament de Barcelona.
No, l'Ajuntament de Sant Cugat.
No.
Era Vall d'Oreixenc, no?
Sí, però va, no. Jo el recordo parlant en la sala de plens, però no recordo si era com a assessor del PSC, com a assessor de d'allò, com alguna comissió.
Era regidor de l'Ajuntament de Barcelona, va ser regidor de l'Ajuntament
recordo,
de Barcelona.
Sí.
I aquí va ser secretari de l'entitat local menor,
sí.
Però no ha fet res més. Bueno, que
però
jo
secretari de carrera?
Sí.
Sí.
Sí, però secretari de segona, perquè una entitat local menor no té un secretari de primera, té un secretari de segona.
Secretari i terrator, són els dos feines a vegades.
Sí, acumulat. I també és un secretari acumulat.
I també hi ha algun arquitecte, que, o sigui, no
que
sé si és l'arquitecte municipal, sí.
Arquitecte municipal de Barcelona.
Bueno, no sé.
I el gerent.
Però per la causa principal del Millet...
No.
Que és perquè es va declarar confès, no és.
És
només per l'hotel, per les pressions polítiques que van fer per l'hotel.
De tota manera, sigui pel que sigui, la gent ja, o sigui, jo crec que a nivell popular la gent ja té ganes de que aquest senyor,
sí,
a veure si me l'ingressen uns quants anyets per d'allò, perquè és que sigui pel que sigui.
És que és la primera vegada que s'asseu al banc dels acusats.
Jo més
que
ingressar tot, estic d'acord que
els mitjans,
però jo el que em preocupa més
és que torni els diners.
Exacte. Això em preocupa molt.
Això també.
Que torni els diners.
No sé si va sortir a La Vanguardia ahir, no sé què, la meva dona m'ho comentava, que aquest senyor s'estranya de que la societat li ha fet el buit, perquè va anar amb un restaurant, sí. I em sembla que ja van anar a veure no sé quants que van dir, escolti, si segueix venint aquest senyor jo no vinc més.
Bueno, és que ell continua fent la vida normal anant pels restaurants que anava habitualment.
I la gent li fa el buit i ell s'estranya, diu, però per què la gent em fa això? Si encara, clar, suposo que aquest és l'argument, si encara no m'han condemnat. Bueno, doncs a veure si aquesta vegada, d'una vegada per totes, se n'adona de que no es pot anar així per la vida.
Jo no sé si vas sentir alguna vegada les declaracions del seu germà i diu que quan era petit...
Quan era petit ja mangava. Ara m'agradaria sentir les del consogre. Les del consogre... Les del consogre, deu ser extraordinari. Un tio que li fan pagar el casament i resulta que, ho havia xoritzat.
Això és un exemple
de... S'ha de quedar una cara.
Això és el que
s'ha en aquest no país,
és un exemple. Això és un exemple de com funciona la justícia, que és un dels tres pilars fonamentals.
La justícia i la societat en general.
Jo parlo ara de la justícia, que és un dels tres pilars fonamentals de la democràcia, el poder judicial, que està corrompuda, està mal japonada, no té mitjans, el jutge que es fica en problemes importants com el Pillo de Silva, com el Garzón, no és del meu parer, el Garzón, però que són apartats, esclar.
No, no, aviam, és que perdona, però dius l'Elpidio ja prèviament a aquesta última situació, ell a nivell personal tenia una mena de perfil, crec que no pagar la unitat i tal,
Pagar un lloguer, per no pagar un lloguer, i no té res a veure una qüestió civil com una qüestió penal, per no pagar un lloguer...
Home, si un jutge uneix la llei i tal, l'hagin de condemnar...
Per no pagar un lloguer perquè no estava al seu pis en condicions, i llavors jo, si vull forçar el propietari que m'arregli una cosa, que perquè
pues el propietari
no, una de les maneres és deixar de pagar el lloguer perquè
no,
és una contraprestació.
No, mira, no devies poder posar, perdona, sí, Lourdes, perquè un formal el van trobar culpable.
Perquè no el van trobar culpable no vol dir condemnat civilment, però és desqualificar la persona per no fer els seus fets.
Jo la veritat és que no sé ni de qui parleu,
Estem parlant del jutge que va posar a la presó el Blesa, que és el president del Llosses, que ho va fer-ho bé. El cas Blesa, és molt més important que el de la Infanta, molt més important que el del Millet i que el del Nos i que tot junt. I que inclús el del Partit Popular, perquè el cas de Bankia, o sigui, sí, la Bankia, sí. Són 60.000 milions d'euros. O sigui, que han portat tot el sistema bancari espanyol a la bancarrota.
Hi ha jutges que diuen que la manera d'actuar del senyor Elpidio el que va fer és que després determinades coses no les puguin utilitzar perquè ell potser tenia el convenciment i abans de tenir la constància va actuar. I això és el que li recriminen.
Lourdes, sabem com pensaràs.
El que es veu
és que els jutges que estan ficant la mà en els puestos que fan mal, aquests els aparten. Perquè la Fiscalia, en aquest país, la Fiscalia General de l'Estat depèn del políticament. Bueno. I la Fiscalia va ordenar al fiscal que presentés una querella. La querella es presenta amb els jutjats. Els jutjats no diuen que són un grau d'impassibilitat.
El senyor Zapatero doncs ho negava totalment i deia que des de la seva visió del poder, aquells que es pensin que poden influir sobre la justícia estan molt equivocats.
Molt, molt equivocats.
Jo estic convençut que és així.
Jo crec
veritat,
que amb la justícia
no és veritat,
per l'amor de Déu,
però si l'altre dia el Ruz, què està fent el Ruz? Li han allargat la substitut i li han allargat
perquè el seu el principal estava a Anglaterra fent un curset, bueno, només per aquesta raó. I el Consell General de Poder Judicial ha acceptat una querella per sedició al Mas, una querella contra els 33 jutges que
això estàs parlant dels fiscals i tu,
jo estic parlant del Poder Judicial i el Poder Judicial, els Consells General de Poder Judicial són la Fiscalia, sí. Tot això és Poder Judicial i tot està corrupte. Corrupte, jo no dic corrupte de guanyar diners, corrupte de políticament.
De rebre ordres.
Escolta, i ara els 33 jutges, per exemple, que han dit que la consulta és possible, doncs, escolta'm, el Consell General de Poder Judicial i l'agrupació de jutges per la democràcia els hi donen la raó, i aquests són molts, És que entrarem tots a la presó al final, Aquest país, escolta'm, a mi em fa vergonya, jo dic sempre, a mi em fa vergonya dir que sóc espanyol.
A mi em fa vergonya
malgrat sigui la força.
A mi em fa vergonya els jutges es pronuncin perquè haurien d'esperar tenir les coses.
Ah, no tenen res, no és igual que tu, no pots pronunciar-te aquí a la ràdio lliurement, el Pep et deixa dir el que vulgui. Home, i tant, només faltaria per això mateix. Poden dir el que vulguin.
No, normalment quan estan jutjant o quan hi ha coses que han d'anar sub judice,
no tenen... L'opinió d'un jutge sobre un assumpte no és sub judice.
A veure...
No està sota la seva jurisdicció. Poden opinar el que vulguin. Igual
jo
que
no ho
tu.
Veig igual.
Ah, no, bueno,
no,
doncs no.
Han de ser prudents.
Han de ser prudents.
Jo penso que el problema deu ser molt complicat perquè fins ara ningú és capaç de resoldre, però l'altre dia vaig sentir... a un, em sembla que és jutge català, el Santiago Vidal. Que deia, jo no el conec, vaig sentir en una entrevista, que deia que ell tenia un procés i havia de deixar lliure una persona, va trucar a les 9 del matí a Madrid perquè tenia un altre procés aquest senyor amb un jutjat madrileny i el jutge no havia arribat. I la secretària li va dir algo així com a les 9 de la mañana, quiere que esté aquí el senyor. Bueno, sí, a les 11 el va tornar a trucar i estava esmorzant.
Clar.
I a les 2 el va trucar i, home, ja s'havia anat a dinar.
Clar.
I jo crec que hi deu haver alguns problemes d'aquests també en el funcionament.
Com a tot arreu sempre hi ha persones, diguem-ne, que no es mereixen el lloc que ocupen. Ara, que els jutges treballen i molt, perquè tenen uns expedients així que jo em penso, si m'hagués de llegir tot això, mare de Déu, senyor.
Jo no dic que no treballin, però el que passa que
treballen
no
poden,
no,
i
ja falten jutges
d'hores
a Espanya.
Molts jutges falten
falten
la feina a casa. I podria ser perfectament que aquest senyor, quan no arriba a les 9, a lo millor s'ha llevat a les 6 a llegir expedients.
Jo que hi treballem.
Llavors, per què et queixes de que Millet estigui al carrer? Perquè no ha tingut temps el jutge.
No, no, jo no em queixo d'això. Jo dic,
el primer
si
jutge
confés,
em deia el cargol. El cargol perquè anava a poc a poc.
Si ell és
confès...
Clar, és una bestiesa. Bueno, és una bestiesa.
Falten jutges, falten funcionaris, falten sistemes informàtics, tot això està... Però és que, més a més, el que falta principalment... El que per mi falta és l'esperit de que la justícia és independent i que el Partit Popular i el Partit PSOE puguin nomenar el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem i tot això i el Consell General del Poder Judicial, això demostra com està aquest país.
Hi ha representants de Convergència, també.
Sí, home, esclar.
El
president del Partit Constitucional és soci del PP, home, per la mort de Déu. I aquest té uns esquís contra Catalunya immensos, aquest.
A veure, si aquesta persona fos un bon professional, no tindria res a veure una cosa amb l'altra. Jo penso que si fos un bon professional...
Amb un jutge del Tribunal Constitucional el van treure perquè havia fet un informe demanat per la Generalitat. Només havia fet un informe demanat per la Generalitat i pagat. No me'n recordo, l'antic Tribunal Constitucional. En canvi, ara... ha escrit coses contra Catalunya, aquesta que ningú li va demanar, i havia sigut soci del PP.
Però, Narcís, convindràs amb mi que això no és un problema del jutge.
No feu paral·lels, és a dir... Sí. Digues.
No, que això no és només un problema del jutge. En tot cas, és un problema que les persones que l'han ficat allà estan barrejant coses, vull dir.
Les persones que l'han posat allà és el poder polític, i el poder judicial està sotmès al poder polític.
Això,
aquí.
Això que diu la Maria, jo estic convençut de que tots els àrbitres de futbol, perquè són afeccionats al futbol, pertanyen a un equip o un altre. I clar, el millor és de la cultura leonesa i no passa res, però el millor és del Barça, del Madrid o de l'Atlètic o d'una cosa d'aquestes. I ells, com a bons professionals, han d'arbitrar aquell d'allò. Diu, és del Col·legi Aragonès. Què més dona que sigui del Col·legi Aragonès si segurament aquests senyors del Real Madrid o del Barça, que és igual.
O del doncs, Real Saragossa.
Això però, és la banda.
Però, el que estàs dient és una caricatura de lo que està succeint. Perquè no té res a veure un partit de futbol i orbitar un partit de futbol que no el ministre de la Justícia en aquest país.
No, això és diferent.
Per tant, com que és molt... estem banalitzant, dient com que l'àrbit pot ser independent...
No.
La justícia no és independent.
Jo penso que el Pasqual no feia una comparació, sinó que donava un exemple que podia...
Sí, però una persona, exactament, una persona pot tenir unes idees i manifestar-se d'altra manera.
Però jo penso que els jutges, abans que tot d'idees i ideologia, imparteixen la justícia d'acord als criteris que han estudiat i que respecten, d'acord amb la llei. Vull dir, un jutge és una persona que, bueno, ha fet un esforç
és molt complicat
de treball i tal... I jo crec que una mica se sent, que ho senten la professió.
Un jutge, un arquitecte, un aparellador...
No ho veig igual.
Voleu dir perquè
no
el fiscal de la princesa va a favor de la princesa? Un fiscal que és abogat defensor?
Bueno,
això de què li ve?
Ho deu veure així.
Sí, el fiscal general de l'Estat, que és un òrgan que està jerarquitzat, està totalment jerarquitzat la fiscalia, el fiscal general de l'Estat, que depèn del Ministeri de Justícia, i li dic, tu, aquí has de corregir. I inclús aconsellen els abogats defensors, el Rocco Junyent i l'altre, com han de fer-ho. Per la mort de Déu, home. No,
no per la mort de Déu, no. Jo,
I el cas de la filla, igual, el fiscal presenta una querella, home. Tu.
Jo penso que igual ell creu que el mal que es fa per passar per tribunals a la filla del rei pot ser molt superior al fet en si.
No, has de jutjar el fet en si. Bueno, el mal que es faci, a mi m'és igual.
Bueno, jo crec que té les seves creències i les seves raons.
No té cap de rol, només obediència, només té.
Jo no sé si falten jutges o sobren lleis, això és un altre debat. Però
no sé si podríeu parlar de la
moció de la Rosa Díez recolzada pel PP i pel PSOE.
Això és greu, també.
Bueno, jo crec que això és molt greu, i molt greu sobretot pel PSOE. I pel PSC ja no te digo.
Però per què és greu?
Home, no ho sé.
Per què és greu?
Perquè, dir... perquè et diria, perquè la Rosa Díaz ha passat la mà per la cara, la Rosa Díaz ha passat la mà per la cara al PP.
Exacte.
I ha passat per la mà per la cara al PSOE. I a conseqüència de passar la mà al PSOE, ha passat per la cara. I ella que té 5 diputats... ella que té 5 diputats, perquè...
Pues això és la democràcia, que la idea d'una persona, escolta, pues, si la consideren la de el resta de la càmera apropiada, pues l'apoyin. Per la mort de Déu,
no, la democràcia està d'aquest...
Perquè no respecteu també aquí al Parlament català, doncs, aquestes mateixes minories.
Jo respecto.
Perquè aquí,
escolta, vols que digui una cosa,
bueno, qui són Ciutadans o qui són els del Partit Popular?
Cosa,
4.
A mi, i és una frase molt col·loquial, el que pugui dir el Congrés d'Espanya me la bufa.
Bueno, pues clar,
o sigui, que pot fer
la trajectòria de la Rosa Díez, que abans era diputada del PSOE,
i que havia dit que no, que
la coneixem des de fa, almenys jo la coneixo des de fa molts anys. La coneixo pels problemes que ens va donar quan era del PSOE en el País Basc. La coneixo perquè quan volia ser cap de llista del PSOE se li va dir que no li tocava i llavors va ser quan va fundar el partit.
I va dir que el País Basc, si volia ser independent, hauria democràticament deixar-lo votar. Això va dir la Rosa Díaz.
Però la Rosa, la Rosa Díaz...
No, no ho ha estat mai així.
La Rosa,
no ho ha estat mai.
Vols buscar,
perdona.
No? Sí, busca, la, no ho trobaràs. Que...
La,
busca,
no perdona, trobaràs. Narcís. La Rosa Díaz se la va fer fora del PSOE precisament per les seves idees que tenia sobre el País Basc. Sí.
No, però una entrevista a La Vanguardia, que ha corregut aquests dies per la xarxa...
La Rosa Díaz diu moltes coses.
Sí. La Rosa Díaz ha arribat a dir...
Això s'estima de la Maroteca, punyeta.
Les que convé en cada moment.
La Rosa Díaz ha arribat a dir de què?
Ara, espera. No, no, seguiu, seguiu. Que
ha arribat a dir el que tu dius i el contrari al cap de 3 dies.
Exacte. No, i a més, falta veure sempre el fòrum... eh? Doncs això,
el PP,
les coses,
el PP i el PSOE li han fet el caldo gros amb aquesta de llances.
Bueno, l'any 1999...
99, mira què t'ho he dit jo.
Va dir, 99, no, quatre la Vanguardia el dia 22, o sigui, fa dos dies. Si la majoria de vascos quisiera la independència, la democràcia s'adaptaria. En democràcia l'autodeterminació és ir a votar. Ho deia ella, eh? Jo, el derecho de secesión és otra cosa. Hoy la immensa majoria del País Vasco està d'acuerdo con el autogobierno, no con la independencia. Si el PNV creyera que los vascos queremos la independencia, cuando va a las urnas lo pediría. Si alguna vez la mayoría de los vascos quisiera la independencia, la democracia se adaptaría, porque la democracia es la capacidad de adaptarse a los que deseen los ciudadanos libremente en la urna.
Bueno, diu una cosa, però també diu l'altra, deia, en contra de la secessió, diu, una cosa és votar i l'altra la secessió del llonses, també ho diu. Vull dir, diu una cosa i l'altra.
Si la majoria dels vascos vol la independència, la democràcia s'adaptaria.
Sí, i també diu que la secessió no està en contra, ho has llegit fa un moment.
Jo repeteixo que com que la conec i sé els motius perquè se la va fer fora del PSOE,
estava en contra total. No, o sigui, el millor, que es van rotllar, que es va dir que li van escriure
mateix,
també m'ho crec, però ja no diu mai això.
Ha passat la mà per la cara totalment al PP i al PSOE.
Ja
s'han deixat governar. I han tingut que presentar una moció, han tingut que acceptar una moció presentada
ja
per aquesta dona.
Ja en parlarem d'això. Vols dir
que no
escolta,
no
i el PSC, no el PSC, el PSC, jo no sé dolent, però amb això perdrà vots el PP i el PSC.
No,
perquè molta gent dirà, mira, la petita...
Serà per altres coses, el PSOE, jo crec.
I el PSC, seguint el joc, el PSC seguint el joc al PSOE, i que el PSOE després, a Rubalcaba va dir que mai més tornarien a fer això, també són ganes, eh? Fa 5 minuts acaben de votar que sí i després diu que no tornaran a fer-ho més. I que PSC, contra el que han dit aquí a Catalunya, potser és allò a favor, però jo crec que us heu suicidat, eh?
A veure, ja ho veurem. Ja ho veurem d'aquí dos anys i en tornarem a parlar.
Jo, aparentment, crec que la Rosa Díaz crec que és una fuga...
I del Congrés d'Unió, no n'hem parlat?
Ara, si vols, en parlem. La Rosa Díaz és una fura, sap on fa molts anys que es belluga per aquests mons i sap quins paranys pot posar, i crec que us ha parat un parany al PSOE, perquè el PP ja se sabia, el PP no li queda més remei que aprovar tot això si és que es vol presentar.
Per què no presentava ella aquesta moció? Per què no presentava ella? Que és lògic.
No, vale,
que l'hagués presentat ell.
Aquí està el que passa, sí, almenys, i llavors va ser molt llesta també.
Però potser
també.
No li feia falta, vull dir, potser està preocupant més per governar.
S'ha deixat passar la mà per
no
la cara,
per aquests temes. Jo, vosaltres ho veieu així, jo no li dono tanta importància.
Va ser molt llesta també acceptant les esmenes d'una, mirant de canviar les de l'altra, i per mi, clar, al PP no li quedava més remei perquè l'UPyD és una espècie de rival directe, però el PSOE és que per mi va caure de quatre grapes, diu la Maria.
I què havia de
dir?
Que no, per què? Ho haurà de justificar si l'he votat en contra.
A veure, jo si vols
per favor,
et donaré les raons
si
del no, perquè si el Parlament
món...
de Catalunya aprova una cosa,
No, però allà no hi havia només els representants del Parlament de Catalunya, i el que diu el Partit Socialista és que sobre aquest tema ha de parlar tot Espanya, no només Catalunya.
Bueno.
Ah.
I sobre Unió, què?
Lourdes, tot el que fa el PP ho veus perfecte.
Primera, que el Duran Lleida no hi era.
Sí que hi era.
Sí, ah, sí.
Jo vaig
fila.
Veure.
M'agrada molt és,
és ironia, home, és ironia. És ironia.
Va
estava a segona fila, tercera fila.
No, no, perdona.
Duran Lleida estava a segona fila. No va estar al cap de l'Unió Democràtica.
No. No va
el vas veure que estava darrere. L'espatllera
no
el que governava.
No sé.
Ni va prendre la paraula. Això és el que volia dir ell.
No va molestar. I llavors jo crec que les conclusions que han tret, doncs per mi han sigut un altre cop molt prudents. Vull dir, o sigui, no s'han mullat massa, han dit que... Bé, no sé, suposo que les hem llegit tots, no? Però vull dir, sense mullar-se, si hi ha la sobirania, tampoc no sé què...
Bueno, aquí hi ha dos temes que avancem. Un, que el candidat a les europees ha deixat de ser el senador,
sí.
que estava apuntat dintre del grup popular d'Europa,
sí.
imagina't.
I en canvi, l'altra mosa...
Això ja ho veurem. Ja ho veurem si en Gambús, que és el director general d'Afers Exteriors de la Generalitat, s'apunta al grup popular o s'apunta als liberals. Ho veurem, està per veure. Totes les impressions que tenim.
No és el senyor Gambús, el que s'apuntarà.
Escolta, ell pot dir una cosa o pot dir l'altra. I en Gambús no sé si s'apuntarà a un partit o a l'altre, però ell és director general de la Generalitat d'Exteriors, el Gambús. Bueno, i que veurem si s'apunta, s'enfrenta tant a anar al Partit Popular, a dintre del grup popular. Ja ho veurem, jo crec que no. De totes maneres, les relacions entre Tremosa i Encedó eren incompatibles.
Sí.
I llavors la Unió pues, ha fet bé, han fet el paripé sí. que ell es presentava, sí. que el comitè li deia que sí i ell ha dit que no, i llavors han posat a l'altre. Tot això està, sap molt bé, és política i diplomàcia. Però el que és important és que el Encedó i el Duran Lleida doncs ha estat en un segon pla. Estava a la segona fila, no estava a la primera fila, i és el president del partit, o digui-li com vulguis, el del comitè de no sé què.
Hi havia ciutadans d'aquí Sant Cugat, jo els vaig veure, eh?
Sí, hi havia una vintena de delegats del Vallès.
De Casens,
i més.
De Casens, sí, esclar. Bueno, jo la Unió Democràtica, jo crec que no durarà gaire aquesta federació entre Convergència i Unió Democràtica. Haurà de trencar-se per un lloc o per l'altre.
No, però fixa't que és conveniència i Unió.
Sí, és convenient que anem plegats.
Jo crec que és hora que Unió es presenti a les urnes i digui quants vots té i quina força que té, perquè no ho sabem. El que passa que en aquest moment hi ha 10 o 12 diputats del Congrés del Parlament Català que són d'Unió Democràtica. I hi ha 3 consellers que són d'Unió Democràtica. I això fa una mica de por a veure què ha passat tots aquests. L'Ortega, el Pelegrí el Espadaler.
Sí, de moment el camí l'estem fent plegats. O sigui, de moment no necessitem...
Perdona, això que ho fem plegats no estic molt d'acord, Convergència va molt recta i molt directa, i l'altre fa unes xiragonses d'un costat a l'altre. I Unió Democràtica, no Unió Democràtica, però sí, el seu president de comitè,
sí.
El Duran, està dient ara sí, ara no, ara la tercera via, ara aquí, ara va estar amb la vicepresidenta de la Comissió Europea al seu costat, i es veu que li devia demanar que fes això, i va dir això, jo què sé, està fent una política.
Oi,
que...
És curiós, que quan un, diem-li, la vicepresidenta de la Unió Europea es pronuncia en un sentit que no t'agrada...
Em va agradar, perdona, aquí estàs equivocada, m'ha agradat molt, el que no m'agradava és el d'en Barroso,
Doncs el que va dir ben clar és que s'ha d'anar...
Que el Duran Barroso...
Sí, s'ha d'anar plegats, va dir, arreglin, no ens agradaria... Va demanar que vés Catalunya fora de la Unió Europea.
Però que no posessin línies vermelles, diàleg, les línies vermelles en aquest moment les està posant...
I va dir que en el marc europeu no es podia pensar que no es pogués votar.
Exacte.
El missatge clar va ser en què posis d'acord, sí, vagin junts, perquè no ens agradaria perdre la Unió Europea, perquè un estat quan s'ascindeix queda fora.
Això no ho ha dit mai la
senyora. Home,
no
i tal, ho va dir.
Aquesta senyora no ho ha dit ara.
Sí. Digue-li.
Ara no ho ha dit.
Sí, ho ha dit ara. Anda, no, llegeix les...
No sou aquí i fer de jutge del que diuen i el que no diuen,
No jutges,
la Reading no diu res d'aquesta vegada.
A veure, no. Sí. Jo tinc un exemple que segur que a la Lourdes també li deu passar, perquè dona classes, em sembla. Quan donava classes a l'institut, explicaves una cosa, després els hi feies fer un
resum, i deien el contrari.
I cada un havia entès una cosa diferent, la cosa em sembla curiós.
Jo faig una experiència amb això.
La comprensió.
Trec uns nanos fora,
sí, la comprensió és una cosa increïble.
Per això sempre els dic que no fa falta, o sigui, quan tu fas una explicació, a continuació li has de dir, explica'm què és el que t'he dit.
Què has entès, no?
Exacte, què has entès, torna-m'ho a dir, no?
L'altre dia hi havia un article al diari de que si Catalunya estiguis fora de la Unió Europea, tenia un EFTA, i que estem molt bé també fora, eh? I que les convenis entre l'EFTA i la Unió Europea són molt forts.
Però això ho diu Esquerra Republicana, però jo estic segura que Convergència i Unió no ho diu.
Això no ho ha dit Esquerra Republicana.
Però a diferència d'entrar a la Unió Europea, per estar a l'EFTA, no cal que tots els estats membres hi donin el vistiplau.
No tenim el vot. I els acords entre l'EFTA i la Unió Europea són molt forts. I a més pots estar a Schengen i pots estar fora de Schengen, perquè hi ha uns 4 o 5 països de l'EFTA, uns estan dintre i l'altre estan fora de la... O sigui que hi ha molta vida fora de la Unió Europea, fàcil, eh? Molta vida de la Unió Europea.
Molt fàcil seria, però jo... Vamos.
Home, Suïssa està fora de la Unió Europea, no?
Home, tu, i Noruega, eh?
Hem de marxar, eh? Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa són de l'EFTA, eh? Maria, Lourdes, Pasqual i Narcís, moltíssimes gràcies. Moltes i fins d'aquí 15 dies, perquè d'aquí una setmana és Sant Madí i heu d'anar a l'ermita a fer...
No, jo aniré a Gràcia a buscar carmels.
Molt bé, que vagi bé. Bon dia. Adéu.